La llum de l'impostor és la nova novel·la de Teresa Duch, que recordem és l'autora de capçalera de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca d'aquí de Roda de Berà. Una novel·la que ha vist la llum no fa massa i que nosaltres doncs, tenim moltes ganes de conèixer més detalls. Per això avui parlem amb la Teresa Duch, ho fem a través de l'Skype. Teresa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Com estàs?
Bé, mira, semiconfinada com tothom.
Per cert, Teresa, com ha anat aquests, que feia dies doncs, que no xerràvem, com han anat aquests mesos de confinament? T'han servit també doncs, per treballar? T'han servit d'inspiració?
Bueno, la situació dona per inspirar perquè és força dramàtica, no l'havíem viscut mai i això la veritat és que crec que no dec ser sola pels els escriptors ens deu estimular estimula una mica la imaginació. De tota manera, jo la novel·la ja pràcticament la tenia acabada quan va començar la pandèmia i el que vaig fer va ser deixar-la en stand-by a veure què passava, no? Mm-hmm. Perquè com que la situo al futur, no gaire llunyà, sinó el 2021, pues, clar, potser era una mica de saber com anaven les coses, però potser per poder fer alguna menció, no?
Recordem que és la tercera de la saga amb la protagonista, com a protagonista la Mimi Vidal. Fem una mica de repàs, abans de parlar de la llum de l'impostor, fem una mica de repàs, si et sembla, perquè tot va començar amb les cadenes subtils.
Sí, la Mimi va començar amb les cadenes subtils, tenia 20 anys, era una noia que no sabia cap on havia d'enfocar la seva vida. Al final es posa a treballar en una residència de mal humor i de males maneres, però després es va integrant, comença a veure la problemàtica dels vells i bueno, finalment descobreix que hi ha hagut un assassinat a la residència, ja fa 20 anys, em sembla, i que és un assassinat, van trobar una persona penjada, morta. No, que és un cas que no es va resoldre i ella, pel seu compte, sense tenir ni idea d'investigar, es posa a investigar. Finalment descobreix qui era l'assassí i aquí, a partir d'aquí comença a pensar que li agrada molt això d'investigar, que la seva vocació, la seva finalitat a la vida potser és investigar i es posa a estudiar criminologia i ara ja parlem del segon llibre, que és El silenci de Vallbona. Uh-huh. El silenci de Vallbona ja ha fet el grau i fa les pràctiques amb l'inspector Miró dels Mossos de Lleida. Llavors, allà ja comença el llibre, que hi ha un cas d'unes dues monges mortes a Vallbona i aquí doncs comença aquesta segona història. Mm-hmm. Aquí ja, diguem, ja es comença a distingir pel seu olfacte, pel seu instint.
Que la Mimi va descobrir la seva vocació gràcies a un assassinat, per tant, no?
Sí, sí, sí. Bé, clar, ella, evidentment, amb 20 anys no es coneixia ella mateixa ni res, però una persona una mica... Bueno, com molts joves en aquesta edat que no saben cap on han d'enfocar la seva vida, els estudis li havien anat malament, al final havia fet això de treballar en una residència. La Mimi és una persona amb un caràcter difícil, però una mica indòmit, rebel, no li estava res bé, vull dir, clar, estava una miqueta barallada amb el món, no? I allí, bueno, allí es comença a humanitzar, no? Perquè s'adona de la problemàtica de les persones grans que viuen a la residència i així, i bueno, i de sobte pues, li apareix això, no? Un dia ell és auxiliar, però un dia la posen a recepció i allí, endreçant un calaix, es troba un expedient de defunció que és la que li comença a fer estirar el fil.
Sí, sí. Per cert, el caràcter de la Mimi el tenies clar des del principi, Teresa, o també l'has anat configurant?
El tenia clar. Uh-huh. Sí, sí, el tenia clar.
Molt bé.
El que passa és que, bueno, ara en aquesta novel·la tindrà 30 anys i, com totes les persones, ha anat evolucionant.
D'acord.
Continua amb algun estirabot de temperament fort, però se la veu que està com a més madura i una mica més calmada. Uh-huh. Sí. O sigui, l'he fet evolucionar.
Quan vas començar a escriure La llum de l'impostor?
Doncs mira, La llum de l'impostor la vaig començar a escriure el 2018. Espera, no, 2019 vaig publicar Els camins de pedra. No, sí, bueno, clar, perquè des de que acabes el llibre fins que et publiquen pot passar mig any tranquil·lament. Llavors, sí, jo crec que era el finals del 2018. Vaig inspirar una mica, o sigui, ja ho tenia al cap des dels atemptats del 17A, ja ho tenia al cap d'escriure alguna cosa sobre això, perquè és que jo tampoc no sabia si la Mimi continuaria o no, però vaig pensar que aquesta és una història que és adient per la Mimi, no? Per les seves característiques i per la seva personalitat, que és una noia intuïtiva i també és empàtica i també té caràcter. Llavors, bueno, em vaig inspirar en això.
Ens has avançat una miqueta de què va La llum de l'impostor, però volem conèixer el que es pugui conèixer una miqueta més sobre aquesta novel·la, Teresa. Fes-nos una mica de 5 cèntims. El que es
Sí,
pugui
doncs,
explicar, el que es pugui.
bé, ella, diem, des de que és sotsinspectora, perquè ara ja és sotsinspectora i fa una mica més d'un any, ja ha esbrinat ha solucionat alguns casos que semblaven difícils. Sembla que ho ha solucionat gràcies a la seva, precisament això, a la seva intuïció i a la seva, al seu saber posar-se al lloc dels altres, no? I bé, la seva fama, entre cometes, doncs ja és una miqueta coneguda, sobretot perquè l'inspector Miró, que al principi del Silenci de Vallbona no la volia pràcticament ni veure perquè era una noia, perquè era jove, perquè ell era masclista, i clar, i després de seguida, vull dir, va anar canviant l'opinió i es va donar compte de que la Mimi tenia valor. I clar, ell també encanta bastant les excel·lències. Llavors, això ha arribat a oir des de les autoritats de Catalunya i bé, la història, comença amb un encàrrec que li fan. Què més podríem dir? Bueno, l'encàrrec que li fan la fa trontollar una mica perquè ella tenia uns plans per la seva vida i a més està molt, molt bé amb l'inspector Miró fent el que fa i clar, però també és una noia de reptes. I llavors, bueno, decideix acceptar l'encàrrec que li fan. En realitat, l'encàrrec es tracta de treballar sobre el jihadisme, però no en el moment que s'hagin d'interceptar els atemptats o s'hagi d'agafar els autors dels atemptats, sinó li demanen que vagi més enrere, no? Que ja no s'arribi a produir aquesta situació. I me la crida la presidenta de Catalunya, perquè aquesta història passa el 2021, i el 2021 tindrem una presidenta de la Generalitat, i la crida i li fa una proposta. Sí, li fa la proposta. Llavors ella ha de fer una sèrie de coses que no s'hauria imaginat mai que hauria de fer, i pel camí, doncs, es va trobant diferents personatges, diferents històries, que li serveixen per la seva investigació.
Per tant, La llum de l'impostor ja el podem trobar, no?, en llibreries, Teresa.
Sí, ja està en tot arreu.
Mateixa editorial que els anteriors, Terra Ignota
Com?
també, la mateixa editorial que els
Sí.
anteriors també.
L'editorial dels altres llibres, sí, la Terra Ignota, sí.
D'acord. Teresa, abans de que nasqués, que veiés la llum, precisament, valgui la redundància, La llum de l'impostor,
Sí.
va, com bé comentaves abans, hi va haver Camins de pedra. Va suposar com un parèntesi amb tota la saga de la Mimí?
Si va suposar què?
Com un parèntesi a la saga de la
Sí,
Mimí?
sí, sí.
Perquè no té res a veure,
A
hem de
mi
dir, eh?
les històries de la Mimi m'agraden, però tampoc no em vull sentir lligada totalment, no? De la mateixa manera que em pregunten que n'escriuràs més, no ho sé. Vull dir, jo en aquell moment tenia ganes de fer una altra cosa, i més que era una cosa que ja feia temps que tenia al cap, des de que es havia fet la troballa de la pedra a l'excavació, i tenia ganes de fer aquest parèntesi. Ja veus que és una cosa totalment diferent de la Mimi, però bueno, és això, m'agrada fer el que em ve de gust de fer, no? Tot i que ja sé que hi ha gent que esperava la Mimi, perquè clar, la Mimi es fa estimar molt, és així.
No sabem, per tant, si continuarà aquesta saga, no? De moment no ho
No,
sabem.
no, no, no ho puc dir, no ho puc dir perquè no ho sé.
Però sí que deus tenir al cap algun altre projecte, segurament.
Sí, tinc un altre projecte al cap que és una cosa molt, molt diferent i que potser tampoc no seria una cosa tan extensa com una novel·la de 300 pàgines com és aquesta, però alguna cosa tinc al cap, sí. He volgut fer una mica de pausa aquest estiu. No, no, no he escrit molt, he escrit poc.
Teresa, continues amb el teu blog de salsa ficció?
Sí.
Recordem que
Sí,
hi ha aquest blog.
Vaig escrivint cada 15 dies. Bueno, ara aquests dies, com que estic fent la difusió del llibre, perquè de moment no es poden fer presentacions, doncs cada 2 o 3 dies penjo alguna cosa relativa al llibre. I bueno, després també durant el confinament, quan va començar, vaig escriure 50 dies seguits al blog, que va ser esgotador, però bueno, hi havia molta cosa per dir, no? Vull dir, tot el que passava, les sensacions, la gent que es anava morint, tots els carrers tan, tan desèrtics i bueno, algunes coses que se m'ocorrien, també les decisions polítiques i tot això. Llavors, durant 50 dies vaig escriure i ja després ja ho vaig anar espaiant perquè és que ja no podia, no podia més. Pràcticament havia de dedicar tot el dia al blog i tampoc no... Home, ja sabem que durant el confinament no, clar, t'havies de passar molt temps a casa, però tampoc no era plan, no, de passar tot el temps amb el blog. Llavors, bueno, va estar bé, va ser una bona... Perquè em va semblar que fer el dia a dia era un testimoni més fidel que escriure al cap de mig any o quan s'acabés o d'aquí un any, escriure el que em semblés, no? Perquè ja et dic que el tema és atractiu pels escriptors, no? Perquè és una situació nova, novíssima, que ningú ha viscut. Llavors, bueno, això em va semblar que escriure-ho cada dia a dia, ahir dia a dia era molt més fresc i potser també es veia l'evolució, no? A través del que jo podia pensar es podia veure una miqueta l'evolució de com anava evolucionant el virus i la pandèmia.
Una situació doncs, que evidentment ens ha fet variar moltíssim el nostre estat d'ànim. No sé si estaràs d'acord, Teresa, que avui dia érem una mica com una muntanya russa, no? Un dia, bueno, és un procés, evidentment, no? No, és una situació nova, diríem que surrealista, perquè no ho havíem viscut mai, no? Una cosa semblant.
I tant, i tant. Sí, és... en fi, és clar, inexplicable per... o inimaginable per tots nosaltres, perquè bueno, sí que fa bo que fa 100 anys ja va haver la grip espanyola, no? Però pràcticament ningú dels que ara no l'ha viscut, i després, encara que t'haguessin parlat, encara que en sapiguessis alguna cosa, mai penses que allò ara mateix no pot tornar a passar. Pues clar, és que som tan, tan poderosos, tan potents, tan, vull dir, sempre podem contra tot, no? I en canvi ha vingut un ésser minúscul i ens ha... Podríem dir que a molts els ha fumut l'economia en l'aire i a molts la vida i uns que ens ha condicionat, clar. Llavors, bueno, estaria bé la reflexió de que som poqueta cosa, però jo crec que quan passi ens n'oblidarem de seguida, no? Que vull dir que potser ja també ja toca, però no estaria malament que en traguéssim algunes conclusions i potser canviéssim una miqueta aquesta visió que tenim de nosaltres mateixos, no? De ser, bueno... sobirans.
Mm-hmm. Deien que de tot això n'havíem de treure alguna cosa bona, no? Que totes les mostres de solidaritat que hi ha hagut, doncs sí. Que sembla que tots ens hem tornat més bons, per dir-ho d'alguna forma. Però vaja, és el que dius tu, que potser oblidem massa, massa ràpid.
I sí, jo crec que sí. No sé si prendrem, no en tinc ni idea, però... Jo crec que continuarem fent més o menys igual. Anirem amb totes les presses, donarem importància a les coses que no entenen, no n'hi donarem a les que realment entenen. No sóc pessimista, jo crec que sóc realista. I ojalà m'equivoqui, eh?
Sí, tant de bo. Tant de bo, tant de bo. Teresa, evidentment que presentar el llibre en com feies doncs, a les biblioteques o llibreries és la cirereta, no?, del pastís. Com viuràs aquesta situació? Com hi ha previst de que es pugui fer més endavant?
Com el fet de no poder presentar, vols dir? Bueno, el que faig és fer difusió, doncs, a la ràdio, com ara, per exemple, amb tu, no? Amb algunes emissores que ja em coneixen. També he sortit de la premsa. Jo per Facebook faig bastant de soroll, cada 2 o 3 dies penjo alguna cosa. Uh-huh. Crec que la gent... que em llegeix, encara que no hi hagi presentació, el llibre el comprarà i llegirà igualment, no? Però bé, home, la presentació és un, no sé com diu, és com un acte culminant, no?, del llibre. Les presentacions, potser la d'aquí a Tarragona, la que més, perquè, clar, és allà on ve més gent, també perquè és més gran i Vimbodí també. Però, clar, a tot arreu està molt bé la possibilitat de donar a conèixer el llibre allò amb una sèrie de persones que saps que els interessa, no? Vull dir, que et vindran allà perquè els interessa el llibre, també potser per amistat, però també perquè els interessa el llibre i el que hi pugui llegir. No ho porto malament, la veritat. Al principi vaig pensar... quin rotllo, perquè jo ja tenia el... Soc per aquí a Tarragona, que és la primera presentació que faig sempre, ja tenia el local emparaulat i tot. Però, clar, si penso que ho havia de fer, doncs, aquest divendres, me sembla que havíem, era el dia que ho havia de fer. Però, clar, ja fa 3 setmanes que van posar les mesures de la cultura tancada i tot això, i dic, bueno, doncs farem una altra cosa. I bé, no, home, no ho descarto. Si ara, per exemple, si d'aquí 15 dies obrissin els actes culturals, doncs, com que et dic, com que el local ja el tinc emparaulat, no, no em costaria res de dir, vinga, d'aquí una setmana faig la presentació. I va ser, clar, hauria de ser aviat, perquè si no, potser si la gent ja s'ha llegit el llibre, quin sentit té que presentis el llibre, no? Més que presentar el llibre, hauria de ser allò, una trobada a la llum de l'impostor, no?
Tant de bo, Teresa, que també el puguis presentar aquí a Roda, a la biblioteca, no? Que estem acostumats a tenir-te cada vegada que hi ha algun llibre nou. Tant de bo que tot vagi el millor possible. I, com bé dius, la cultura
Sí, passa sempre
s'obri.
que anirà una miqueta per llarg, no? Anirà una mica per llarg.
Penses que
Vaig, l'altre dia vaig estar a la
aquestes...
biblioteca de
Sí?
Roda i vaig veure que no es pot entrar, no? Vull dir que ja la Cristina o les noies surten a rebre tothom que hi va i en aquestes circumstàncies és molt difícil de fer-ho. Si en un altre lloc més gran, en un altre espai. Home, si fóssim en un altre temps, evidentment que ara no es pot perquè estan, vull dir, perquè no es poden fer els actes culturals, però si fes bo, doncs hi ha molts espais exteriors bonics a tot arreu, no? Per poder-ho fer. Però clar, ara de cara a l'hivern és difícil programar res perquè igual has d'anar amb el paraigua o igual peles de fred i... Bé, no res. Ens hem d'adaptar. Jo també penso que això és un mal molt menor, Sònia, no?
Sí, esperem que sí,
Amb la de coses que
amb
estan
la cosa que
passant,
passa.
amb la de gent que se'n va a la ruïna, amb la de morts que hi ha, amb la gent que hi ha a la UCI i així, no em queixaré per això, no?
No obstant, Teresa, penses que les mesures que s'han pres en quant específicament al tema de la cultura, penses que són encertades, efectives?
No, ja, en tot el que vaig escriure al blog i continuo pensant ara, crec que no tinc autoritat per opinar d'això, perquè la situació és molt nova i sí que tens la sensació que van que els que ho decideixen van donant una mica pals de cec provant a veure si això funciona, si allò funciona, si això no funciona, ho traiem. Va ser, clar, la cultura crec que ha fet tots els deures i van adaptar els locals i les actuacions i els actes a les normes i, clar, jo no crec que s'hagi comprovat que la gent es contagia als actes culturals, no? Però tampoc no sé si s'ha comprovat que es contagien als restaurants, no? No sé, potser als locals nocturns i així, penso que potser és més fàcil perquè, clar, és una relació més propera i jo no sé si la gent es manté amb la mascareta, o si ha d'anar bevent també, ha d'anar parlant, també és que és molt difícil mantenir les distàncies aquí. Però penso que tant als restaurants amb els actes culturals les coses s'estan fent bé i, clar, no ho sé. No ho sé, no, 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 ja et dic, no, no em crec, no em sento amb autoritat com per criticar, per opinar sí, però per dir si s'està fent bé o si s'està fent malament, no ho sé, jo crec que les intencions són bones en tot moment, passa que, clar, les decisions que es prenen perjudiquen a molta gent.
Vinga, recomanem a tothom, no, Teresa, que llegeixi La llum de l'impostor.
Sí, tant.
Què hi trobaran? Algun ingredient que hi trobaran en aquest llibre?
Algun ingredient? Bueno, hi trobaran el meu humor habitual. Sempre hi ha, dins de les situacions dramàtiques, sempre hi poso algun punt del meu humor, que en realitat és l'humor de la Mimi, en realitat és el meu, no? Hi trobaran una Mimi més madura, sí, amb un detall de la seva vida que no explicaré per no
Ah, no.
desvetllar-ho. Què més? Després, bé, com que el tema és el terrorisme jihadista, hi trobarem un fet concret de terrorisme, podríem dir d'afiliació a les files del jihadisme, que és vist des de diferents punts de vista, des del propi jihadista, des de la família, des d'un conegut, des d'una persona que simpatitza amb el jihadisme. O sigui, és veure una miqueta les diferents cares que pot tindre un acte, no? Una mateixa actuació, tal com ho veuen des dels diferents punts de vista. Això és, bé, no he parlat a les altres entrevistes, però crec que és també una cosa significativa. Potser una miqueta amb el missatge de que la realitat no té mai només una cara, sinó que en té dues, on té moltes. La realitat és bastant polièdrica i potser no sempre en tenim l'oportunitat, però si poguéssim s'hauria de poder mirar-la des de diferents perspectives per entendre-la millor.
Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i doncs esperem que aquest llibre, com els altres, sigui un èxit i que ben aviat doncs ens puguem veure, en persona.
Això mateix. Moltes gràcies, Sònia.
Gràcies.